posa't les piles. Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que farem en aquesta jornada. Doncs penseu que just avui arriba la primavera a nivell astronòmic i, per tant, us volem parlar de sardanes. I és que, justament, tradicions i costums farà la seva ballada de primavera, ho farà aquest cap de setmana i els hem convidat no només per parlar d'aquesta ballada, sinó una miqueta com tenen previst aquest 2025. Així que en conversarem amb el seu president, amb l'Albert Tarrés, i no sé si vindrem acompanyat, esperem que sí. Després també tindrem la participació de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de Can Borrell. De fet, avui no ens podien acompanyar i escoltarem la conversa sostinguda en el dia d'ahir amb la nostra companya Carla Ramos. També tindrem l'agenda que ens aproparà el nostre company en Sergio Guardeño, i a la recta final del programa tindrem el va de lletra avui des de la Biblioteca Can Mola, Jordi Soletura. Però per començar, com és habitual en el Posa't les Piles, tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón. Comencem comentant això, algunes de les informacions que esdevindran notícia en el dia d'avui a Mollet del Vallès, i aquestes notícies ens les apropa el nostre company en Joel. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Què anem a comentar?
Doncs comentem que els alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona demanen a Brussel·les una gestió directa dels fons europeus per combatre la crisi d'habitatge. És una reunió amb la Comissió Europea que ha tancat una estada de 3 dies de 8 dels 10 alcaldes que conformen l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, entre els quals hi ha viatjat l'alcaldessa de Mollet. En aquest cas, el que han demanat és una gestió directa dels fons europeus destinats a l'habitatge amb l'objectiu de poder afrontar millor la crisi a l'habitatge a les seves ciutats. La trobada ha servit per reunir-se amb el comissari d'habitatge, Dan Jorgensen, i ha servit per posar sobre la taula la crisi de l'habitatge que denuncien pateixen els municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, reclamen que la Comissió Europea dissenyi polítiques que tinguin en compte la perspectiva local, atès que els alcaldes, com a servidors públics, coneixen de primera mà les necessitats dels seus territoris. Així ho ha dit l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
Bé, la valoració és molt positiva. Al final, com a membres de l'Arc Metropolità, que recordem que representem, no, a 1 milió d'habitants de Catalunya, hem volgut venir a les institucions europees que escoltin la nostra veu. Al final som alcaldes i alcaldesses que hem d'implementar, no, les polítiques que es decideixen a Europa, a les nostres ciutats, unes polítiques que acaben implementant, no, els nostres ciutadans i ciutadanes. I hem volgut això, venir que ens escoltin, perquè l'objectiu general és que volem que simplifiqui, no, totes les obligacions que arriben als ciutadans. La valoració és molt positiva, jo crec que ells han entès perfectament el missatge, que Europa a vegades queda molt lluny, no, de les nostres ciutats, però és que és necessari que ens escoltin i ens tinguin en compte.
Una trobada que també el que es fa és estar parlant de la futura finançació que haurà de tenir Europa a partir del 2027, i per això en aquest cas els ajuntaments, o si més no tant els països, també hi tenen cabuda, i al final deien que no té sentit que es facin futurament unes lleis que després no es puguin implementar bé als ajuntaments, i llavors siguin els propis ajuntaments qui decideixin no fer aquestes mesures, que s'estarien com contradient, però almenys això diuen que no tindria sentit, i per això aquesta reunió que almenys ja és significatiu que tinguin en compte els ajuntaments en un futur, per al final implementar unes polítiques que agradin o serveixin a tothom.
A la ciutadania, de fet, no? Estava pensant que el tema del finançament municipal realment és allò, l'assignatura pendent, no? No sé, portem allò molts anys, no, diríem allò 30, no sé si, i encara ens quedaríem curts. Molt bé. Aquesta serà una de les informacions. Què més destacarem, Joel?
Doncs comentem que l'Ajuntament de Mollet s'adhereix un any més a la campanya L'Hora del Planeta, que se celebra aquest dissabte 22 de març. El propòsit d'aquesta iniciativa és conscienciar la societat sobre la necessitat d'adoptar mesures per fer front a la crisi climàtica amb una apagada elèctrica voluntària durant una hora. Amb aquesta adhesió, Mollet, part d'una iniciativa a la qual més de 200 països s'hi van sumar l'any passat i milions de persones ho han fet des de la primera edició l'any 2007. L'objectiu d'aquest acte és una mica simbòlic i adreçat a la lluita contra la crisi climàtica, i en aquest sentit, doncs, a la nostra ciutat s'apagarà llums d'alguns dels seus edificis i monuments més emblemàtics des de 9:15 a 9:45, és a dir, una hora, i els edificis seran el campanar de l'església, la font modernista de Prat de la Riba o la rotonda del Calderí i la rotonda de la Vinyota.
Penseu que es fa una convidada que també els ciutadans, no?, prenguin aquesta consciència, i també, doncs, si sou a casa, doncs mireu d'apagar els llums en aquesta franja horària, no? Allò, recuperem les espelmes, que és més romàntic. Molt bé, Joel. Doncs aquestes són dues de les informacions que avui recollirà l'informatiu Mollet al dia, però penseu que n'hi haurà més, així que no us perdeu l'informatiu a la una. Si us el perdeu, que sapigueu també que us podeu subscriure al canal de difusió de Ràdio Mollet, no? I doncs tenir l'infopodcast, que és aquest informatiu de 3 minutets, que us assabentareu allò de tot el que us hem allò més destacat de la nostra ciutat. Joel, ho deixem aquí?
Que vagi bé, sí.
Sí, que vagi bé. Doncs ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada, i és una informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
Bon dia. Els núvols han de ser ben els protagonistes encara aquest dijous a les comarques de Tarragona, Barcelona i Girona. Núvols a estones molt densos i fins i tot amb algunes pluges febles, de gota molt petita, però menys quantitat d'aigua que no pas el dimecres. I, en canvi, a la demarcació de Lleida és on tindrem més clarianes, també a l'Alt Pirineu, des del Cadí cap a Ponent, amb una temperatura que avui puja una miqueta. No és que hagi de fer molta bonança, però sí que l'ambient serà més agradable. Ara bé, també amb vent, arran de mar, i això farà que hi hagi encara esvalotament marítim. Ho anirem seguint a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Feia temps que no tenien conversa i hem trobat l'excusa perfecta. La ballada de la primavera que organitza Tradicions i Costums. I ves per on, jo, si no vaig errada, crec que avui arriba la primavera astronòmica.
Que
així que ha estat allò tot... ho lliguem d'una manera, no sé, de vegades les casualitats o no sé, que els astres fan que conflueixi
sí.
d'aquesta manera.
Lliguen amb nosaltres.
Com estem?
Bé.
Albert Tarrés, president de Tradicions i Costums.
Encara sí.
Encara sí. Acompanyat d'en Leandre Brulles.
Com sempre, i altres de la colla.
Molt bé. Com esteu? Molt bon dia, Leandre,
molt,
també.
Molt bon dia. Bé? Estem força bé, no ens podem queixar per l'edat que tenim. Encara anem tirant.
Molt bé. Escolteu una cosa, ballada de primavera que estàvem comentant serà aquest dissabte, el feu a les Pruneres. De fet, la primera ballada d'aquest 2025 també la vau fer a les
també,
Pruneres, no?
Sí.
Amb motiu de la Festa Major d'hivern. I us trobeu a gust al Parc de les Pruneres? Un bon espai?
Home, no.
No?
De trobar-se a gust, doncs no. El millor lloc és la plaça Catalunya. Però, esclar, a la plaça Catalunya ens trobem a la pega de que hi ha els bars i, és impossible, allà no, ja no hi cabem. O sigui, hem tingut que optar per una altra ubicació que és la millor, més per distància, és la plaça de les Pruneres.
Més que no pas la plaça Major, que quan feu allò audició...
La plaça Catalunya és el rovell de l'ou, la Rambla i tot això. Però s'ha fet petit i no sé cap. Llavors, les Pruneres és un espai molt gran, molt maco, que el dia que tenim gent, hi cap tothom sobradament, que la plaça de Catalunya hi havia vegades que la gent estava apilada, que no hi cabia, l'espai és molt maco. El que passa que la gent estava més acostumada al centre-centre.
Ja.
Però bé, és igual. La gent de fora ve igual, des de Mollet que vola també ven igual. No hi ha pas gaire diferència.
Està dues passes, certament.
Tenim una petita queixa,
sí.
Diguem a les Pruneres, a l'espai com a espai està molt bé, però l'única pega és que en temps de calor... és que pateixen els sardanistes, no són els sardanistes perquè ballen a tot arreu, però són els músics que tenen problemes d'ubicació i com no sé si posi una carpa o alguna cosa, doncs és problemàtic. No hi ha arbres al mig i queden al sol completament i sempre es queixen.
Ara que deia Leandre, si fa sol i ara aquest mes de març el que patim és si plou.
Ara és al revés, però és que quan fa sol allà
es passa malament, sí.
I segons quina posició, clar, si és el de matí, s'han de posar d'esquena al sol, per dir alguna cosa, no? I si és la tarda, ja l'entenim en muntat, que el deixin per tot el dia, que és d'esquena al sol, a la tarda els ve completament de cara. I llavors no s'hi poden posar. Un allí, no? I poseu-vos a baix un altre cantó on pugueu, perquè amb el sol de cara, així mirant a l'aire com miren, no poden tocar.
Ja.
És el problema que hi ha molt poc ombra. Molt espai, però d'ombra... Els pocs arbres que hi havia...
Se'n mor.
Si queda cap, perquè pateixin, llavors van quedar secs l'any passat.
Escolteu una cosa, la ballada és aquest dissabte a la tarda, em comentàveu que si plou ho tenim malament, no? Perquè
sí.
Tot i que havíeu anunciat que seria el Mercat Vell està ocupat, esperem que no plogui, que pugui sonar la Cobla Ciutat de Girona.
Sí.
Comenteu una miqueta que...
Home, la Cobla Ciutat de Girona és una de les cobles punteres en aquest moment, i esperem que amb el programa que tenim programat doncs sigui tot un èxit. Esperem que vingui la força gent i, bueno, i com sempre, doncs que la ballada sigui un èxit, res més.
Mm-hmm. Del repertori, Albert, vols destacar allò...
A veure, el repertori és molt variat, perquè hi ha una part de sardanes antigues, de compositors que han hagut fa molts anys, però n'hi ha unes quantes de joves, dels que estan ara en aquest moment en actiu. Vol dir que aleshores... I a vegades, si les fas totes antigues, diuen, home, són tots compositors morts, no? Podríeu canviar-ho, no? I si són tots joves, molta gent no agraden, perquè els sardanistes són grans. I les sardanes que agraden molt, des de molts anys, són les antigues, precisament. I aleshores, mirat, hi ha una part quasi imitat, de músics joves, que són sardanes molt maques, i llavors de les típiques antigues dels compositors de tota la vida.
A veure si arrossegueu també públic jove... per ballar sardanes.
Ja poden ser de músics joves, que aquests són difícils de trobar.
Home, igual si tenen allò amics i diuen, escolta, que toca la meva sardana allà, no? Doncs igual s'hi apropen.
Alguna hi arriba a venir, però...
poca gent.
Aquest problema no és nostre, és de tots Catalunya.
Sí.
És general de la joventut, té uns altres sistemes de passar el dia i de fer les festes, no com nosaltres de fa 50-60 anys, que no teníem res més que només tenim una bicicleta, no es podia mort del poble.
Clar, és que abans allò per divertir-te, doncs sorties a passejar...
Passejar, que hi ha el poble, que hi hagi el poble. I era així, i això ha canviat totalment ara.
Bé, esperem allò que, com heu dit, la gent s'hi apropi i gaudeixi d'aquesta ballada. De fet, jo comentava la de Sant Vicenç, perquè era l'arrencada de 2025, però aquesta, no?, doncs sembla que també sigui com a inici de temporada. Ja teniu previst, ja m'heu fet arribar també allò, ballada de Sant Jordi, el dia 23, també a les Pruneres, perquè clar, allà...
Doncs que aquest dia serà tota la festa a les Pruneres, se suposa. I si tota la festa a les Pruneres, l'ambient de la gent és tot allà, aquell dia. El dia més. Aquell dia la gent ha estat apaïda.
Sí, hi ha les llibres.
Ara també esperem que no plogui, que si aquell dia del llibre també plou, cuidado, eh?
Clar, no? Llibres, roses i moltes entitats.
Moltes entitats que participen.
Per donar-se a conèixer, també, no? I també per recollir allò cèntims, per tirar endavant allò les activitats que promouen. Vosaltres tindreu a la Cobla Mediterrània i tindreu parada, també, com a entitat?
No.
Feu l'activitat...
La nostra festa i prou, no tenim... No hem muntat mai cap estant.
No, ho deia jo perquè, bé, si alguna persona vol allò adreçar-se, doncs ja que vagi a la ballada, no?, directament.
No, ja tenen temps de venir, si vol. El que passa que no venen.
Pensar que després de cap d'una setmana ja tenim la plec.
Clar,
això
sí, sí.
Això va una cosa darrere l'altra.
Clar, i no sé si també és a finals d'abril o de maig,
allò. L'1 de maig.
No, estava pensant allò, el dia de l'avança, que també participeu.
Sí, últims.
És la setmana abans.
Sembla el dia 28.
El dijous 27, abans. 28. Sembla el dijous abans.
Clar, per això, i vosaltres també col·laboreu, no?
Sí, també, vol dir que tenim tot...
Tot programat. El dia 23, diada de Sant Jordi, a 6:45, al Pla de les Pruneres, i entenc... El dia de la dansa serà el 24-20.
Sí, perquè... Em sembla que és el dijous abans, de l'1. Sí.
Clar, a l'1 és dijous, doncs serà el 24.
Em sembla que sí, deu ser, em sembla que és el
24-25.
Bueno, ja ens ho avisaran, ens ho van dir, ja vam tenir un contacte amb els professors, ensenyar-los una sardana... Però...
Quina heu triat aquesta vegada?
Sota el Mas Ventós, de Jaume Bonaterra.
Molt bé, molt bé. Aquesta és de les antigues,
aquí, eh? El Josep l'havia posat dotzenes de vegades, eh?
Sardana antiga, però molt balladora.
Sí.
No, els va agradar. Vam presentar-ne dues o tres i els professors van dir, no, aquesta, que és molt balladora, aquesta.
Bueno, van triar aquesta.
La deuen estar ensejant, ja veurem com sortirà, perquè allà, tanta canelleta, ballar-la...
És molt difícil.
Que l'han assajat molt poquet, surt com surt. Però almenys l'idea hi és.
I llavors, més enllà de vosaltres de proposar la sardana, aquests professors saben ballar sardanes, els hi ensenyeu, no sé com ho feu.
Bueno, alguns en saben una mica, alguns no en saben quasi gens, no? Però com que sent gent ja que estan ja pregades amb la música i l'art i aquestes coses, ho aprenen bastant ràpid. Per ensenyar aquella canelleta és suficient. En veus algun que segueix bé, algun altre que diu ui, això és molt complicat, com se fan els passos. Però no, s'hi adapten bastant ràpid. Ara, clar, la canelleta no ensegueix això sol. Ensegueixen 7 o 8 danses, no sé quantes, eh?
Clar, sí.
Dos d'aquestes soles, tenen... Tota una pallissa allà que és massa.
Aquesta és la cloenda, no? No. Normalment, no?
No, la era, però van canviar-ho per un... No sé si el Vall del Barredó, no sé, una peça que és molt esbojarrada, molt sapai, molt que per acabar-se de dormir. Sí.
Perquè arribin allò ben esgotats
perquè,
a casa.
Perquè aquesta era poc, la sardana era més aviat suau,
tranquil·la.
No? Sí, i que l'any passat ho van canviar. I ara no sé quina peça és, però és una que...
Molt moguda.
Que van allà d'un cantó a l'altre.
El Leandre ja ha posat la marxa, la primera, i diu, bé, i el dia 1 ja tenim allò a la plec.
Sí, sí.
La fareu el dia 1, eh? Sí. Aquesta vegada no hi ha problemes, allò, no, amb els veïns.
No, el dia 1, carpa i a la tarda, allà no hi ha...
A la tarda, a les 4 de la tarda començarem, i suposo que ja està a les 10 del vespre, a la carpa del hockey. I, bueno, i tot el dia. Bueno, tot el dia, no, tota la tarda.
Aquesta vegada,
cobles...
És a dir, jo recordava que l'any passat va ser la primera vegada que vau decidir allò de fer únicament a sessió de tarda. Sí. L'experiència va anar prou bé? Sí?
A veure, els dematins, nosaltres que voltem per a plecs, els dematins ha arribat un moment que hi ha molt poca gent a tots. Aleshores, què representa? Dues cobles al dematí, que les has de pagar, hi ha molt poca gent a tot arreu. Doncs a veure, reduïm, no?, que la cosa està malament, les cobles pugen molt i nosaltres els ingressos no ens augmenten gaire, no? Aleshores, reduir una manera és... estalviem dues combles.
Els dies també és l'assumpte del dinar. El dinar per les cobles, que també és clar, si ho fan a plec de matí tard, es queden a dinar, també és una mica difícil i si surt més econòmica per part de tots. Mm-hmm. Aquesta és la raó de fer un plec de tarda ben complet, amb les mateixes cobles, perquè no perdem la quantitat de cobles. Tenim les tres mateixes. I...
Les teniu ja paraulades?
Ja estan.
Sí,
ja
estan.
Sí? I quines tindrem?
Quasi ve un any per l'altre, eh?
Juvenívola, Flama Farners i la Llobregat.
Uh-huh. Principal.
Principal de Llobregat.
Llobregat. Molt bé, molt bé. I llavors, ho fareu al pavelló?
Sí.
La
peix exterior del...
Exterior.
Okay. A l'exterior de...
Encara que en el temps, doncs estem a coberts.
L'any passat també ho vau fer allà, sí?
Sí.
I bé, dic allò... Com sempre, la ple que era allò, Can Molà...
Va agradar perquè hi ha hagut algun any que el tercer any que ho vam fer al parc, havia fet, sí, era el 22, va ser un any de calor. El dia de la ple, que era el 22 o 23 de maig, que el vam fer més tard perquè s'ajunta amb un altre, allà no es vivia de calor allà dintre. I allà, a la carpa, si fa molta calor, estàs a l'ombra. Uh-huh. Si plou, que és el més fotut, doncs, escolta, la gent diu, mira, que com s'ha ploure, doncs que plogui.
Sí, jo recordo que deu fer 2 anys, no va ploure, va diluviar, a més a més, una pedregada i va ser terrible, perquè els cotxes van quedar tots
a la festa major.
Això va ser per la festa major. Sí, va ser per la festa major, sí.
Bueno, vol dir que estem a cobert. Uh-huh. I això és una cosa doncs, que va molt bé.
No, està bé, allò de tant en tant, no? Sí, això de les ubicacions que dèiem, bé, es tracta d'acostumar la gent i si veieu que té una bona acollida, a més, comenteu allò, la pluja o el sol i també les al·lèrgies, que vull dir que hi ha gent que s'ho passa molt malament.
No podem fer res perquè d'obres poc comunia a tot arreu, les al·lèrgies...
Sí, sí.
No, però dic allò en el parc, igual ja havia gent que s'ho passava pitjor, que no passa allò a la pista del pavelló.
Sí, hi havia molts més arbres. Hi ha molts més arbres, això segur. Sí, sí. Uh-huh. No sé, per això no tenim queixa, però bueno...
Molt bé.
Algú que segur que li tocava.
És a dir, que ja heu posat allò tot en marxa.
Mira, a lo pràctic. Tenim menys feina nosaltres. Al parc tenim molta feina, posar valles, tancar-ho...
Tancar una mica...
Al pavelló posem la pancarta i quan
entrava
a dintre i tanquem la porta.
Uh-huh. No, que està bé, està bé.
Es facilita la feina i estalviem calés i anem segurs. Són tres coses.
I la plec continua sent l'entrada gratuïta?
No. Gratuïta no ha sigut mai. El que passa és que no és obligatori pagar.
Ja.
Però, com a tot arreu, dir, bé, ajudeu-nos.
Som voluntari amb 5 euros, que és el que fem pagar, i entren també, donen per un sorteig que fem d'una panera i alguna cosa més.
Això, doncs, hi ha entitats que diuen, escolta'm, no és que no cobrem entrada, però sí que fem participar perquè fem sortejos...
No és obligat, però sí que
els
sardanistes, la gent que ve, hi ha algun que diu, és que avui no porto cèntims. Però és que sempre són els mateixos, no porten cèntims.
Sí. però també els deixeu entrar, no?
Home, quin remei, no?
Escolta'm.
Però la gent hauria de pensar que les cobles cobren. I hi ha molt més despeses, a part de les cobles, a pagar un ple, com el que sigui, no?
Clar, no.
La gent, si dius 5 euros, i encara els escatimen, que si sembla que 5 euros, allà que hi ha 33 professionals tocant allà...
Sí.
És que... És bastant ridícul que hi ha gent que es vulgui escapollir de pagar 5 euros. Uh-huh. Però és així.
Després de la plec, ja serà fins a Festa Major o entremig encara fareu allò alguna ballada més allò al mes de juny, juliol?
Juny, Sant Joan, sí.
Per Sant Joan, és veritat.
Joan, conjuntament amb
la Revetlla de
festa,
Sant Joan.
La festa d'altres entitats, que fem lo de la Flama de la Serrana i la Baixada de la Serrana, del Canigó. Amb el Club Muntanyenc, que també participen els geganters i altres entitats, i els castellers també.
I llavors després...
Això sí que es farà a la plaça Catalunya, que, bueno, sí que vam.
És un clàssic.
L'Ajuntament ho vol fer a la plaça Catalunya perquè és més maco per l'arribada i per
tot. Però
queda col·lapsat, allò, eh?
Queda col·lapsat, sí.
A veure, hi ha el bar aquell, que el retiren un palet, perquè tal com està el bar, arriba fins al centre, on hi ha la mica del tell, per posar els músics.
Però encara que retirin tots els estris, cadires i taules, doncs, clar, no es pot recollir.
És aquell dia que diu que l'arribada és maca baixant per la Rambla, el muntanyenc amb la Flama baixant per la Rambla, i que es quedin allà. I que és més bonic, val, sí, però... Però, bueno, en fi, l'Ajuntament diu que es fa allà, però es fa allà. Que és incòmode, però és...
És el que...
Ja esteu parlant per Festa Major, també.
Festa Major, també tenim previst ja, doncs, com sempre, el diumenge el concert, després del concert la ballada de sardanes, i el dilluns també la ballada de sardanes.
Sí, aquesta sí que es fa a la plaça Major.
Sí, sí, sí.
Aquesta es fa a la plaça Major.
I ja vau acordar l'any passat, recordo allò de...
Per la Festa Major, a la Pruneres, allà hi ha de tot. Allà hi ha xivarri, allà hi ha els corretasques que passen pel mig, allà hi ha una sèrie d'activitats de soroll, i diuen, bueno, aneu amb un puesto una mica més recollit. Que és allà dit, que també hem tingut problemes.
També perquè
sí, pel tema de que si coincidia per el tema del so, no?
Del so, que hi ha a l'estirada del camió, i tot això, i sempre, esclar, hi ha molta gent. Aquest dia hi ha molta gent.
I encara pitjor que l'estrella del camió és a Can Molà, els grups que hi ha de música.
Sí, que ensegen.
Si comencem a 7:45, doncs a 7:45
es fa una barreja.
Ensejar allà, i aquells altaveus deuen sentir des d'aquí.
Una barreja de música.
La deu sentir, eh?
Bé, us anirem allò recordant totes aquestes activitats que ens han comentat des de Tradicions i Costums. Quan ens apropi la data de la pleca els tornarem a convidar perquè ens facin 5 cèntims. Però que sapigueu que aquest dissabte, si no plou, que esperem que no, a les Pruneres, a partir de 6:45 de la tarda, tindrem aquesta ballada de primavera amb la Cobla Ciutat de Girona, que serà allò una ballada molt lluïda, amb autors d'aquests de tota la vida, però també amb autors joves, amb sardanes d'autors joves, a veure si això atreu també al públic d'aquesta canalleta que està assajant, a veure si venen també amb els pares.
Jo, tant de bo.
Leandre, Albert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Perfecte, gràcies a vosaltres per convidar. Gràcies.
Fins la propera. Adéu-siau.
Nosaltres aquí estem.
Adéu. Donem pas a aquest espai que compartim amb les entitats veïnals. Avui ens acompanyaran, més que acompanyar avui, ho van fer l'altre dia, que no podien assistir aquí en directe des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Borrell. Van conversar amb la nostra companya Carla Ramos i us oferim tot seguit aquesta conversa.
Molt bon dia, Emma. Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest espai que compartim cada dijous amb les associacions de veïns i veïnes d'aquí de Mollet. Aquesta setmana és el torn de l'Associació Veïnal de Can Borrell i en la seva representació ens acompanya la Jacqueline Bravo, que és presidenta de l'entitat veïnal. Molt bon dia, Jacqueline.
Bon dia.
I també tenim amb nosaltres a la Núria Belmonte, que és la secretària de l'entitat. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
Aquest és el primer espai amb la vostra entitat veïnal que compartim aquest 2025, tot i que ja estiguem al març i ja portem doncs, 3 mesos en aquest any. No sé si podem fer una mica de memòria a l'any anterior i doncs, fer un balanç de com creieu que va anar l'any 2024 per l'entitat veïnal d'aquí de Can Borrell.
Bueno, l'any va anar normal, o sigui, en la línia que és de sempre. Fem tot el que podem, escoltem les persones, les queixes que porten, les que intentem comunicar-ho a la policia, al regidor, les coses que fan i, bueno, i les activitats que vam fer, pues, com sempre, amb l'èxit que sempre tenim, amb la xocolatada, els cursets pels nens i aquestes coses.
Això ara fem aquest balanç del 2024 una mica doncs, amb la mirada posada aquest 2025. Què espereu per l'entitat? Entenc doncs, que seria potser, no sé si donar-vos més a conèixer, que vingués més gent, que s'impliqués doncs, a més veïns, veïnes de la zona.
Doncs sí, això seria el més maco, no? Doncs que la gent pogués participar i s'adonés compte de la importància de tenir una associació veïnal. El que passa és que costa molt. Costa molt perquè o sigui, costa. Cadascú ara tot ha canviat, la societat ha canviat molt i el sentiment de lluita per al barri ens es queixen, però no són capaços ni de fer-s'hi socis, de vindre, d'opinar de coses que es podrien fer. I clar, nosaltres som 3 i ens veiem doncs, soles, no? Perquè no ve la gent.
Núria, deies que us agradaria doncs, que la gent conegués la importància de tenir una entitat veïnal. Jo us pregunto, quina és realment la importància de que existeixin aquestes associacions veïnals aquí a Mollet?
Home, doncs, coses, serveis que puguis voler en el teu barri. Ara, per exemple, hi ha molts comerços doncs, que estan tancant i s'estan fent pisos. Jo entenc que, clar, que la gent no se va a grans superfícies o baixa al centre, no? Però també hi ha moltes altres coses que es podrien fer, com el tema de fer una festa pel barri, no?, i que tothom es pugui doncs, reunir i veure, perquè cadascú va pel seu cantó, però també és maco, no?, trobar-nos, i encara que només sigui una vegada a l'any, doncs trobar-nos tota la gent del barri. No només que siguin queixes i que estiguem només per rebre queixes, no?, sinó també per gaudir, no?, de la gent del barri i del nostre barri, no?, dels nostres espais.
Heu notat això, que de vegades hi ha menys gent implicada, perquè clar, comentaves ara som 3, no sé si fins aquí...
Això a la Junta i associats, com sempre, som 20 persones. La gent del barri no s'implica. A la Junta, 3. No hi ha més.
Heu notat, per tant, aquest allunyament per part dels veïns de l'associació?
Sí, i mira, jo pensava que en tot l'enrenou aquest que hi ha hagut amb la pel·lícula del 47, la gent es replantejaria que, i es veuria que realment col·laborar entre tots i associar-se i fer coses plegats és el que realment porta bones coses al barri.
De fet, estem convidades per al dia 29. El dissabte ens ha trucat l'associació de Can Sunyer, de Martorelles, perquè fa el 50 aniversari de la seva associació i volen doncs, emitir aquesta pel·lícula del 47 i després fer una taula rodona i, evidentment, nosaltres ens han convidat i anirem. No? També és maco veure, no?, com estan altres entitats veïnals, encara que no siguin les del nostre poble, no?, veure com ho fan en la resta de pobles, no?
Creieu que és compartida aquesta situació que viviu vosaltres amb altres municipis?
Sí, jo crec que sí.
Sí.
I aquestes trobades, per exemple, doncs, que anireu fins a Martorelles, com deies, Núria, entenc doncs, que és una manera també doncs, de compartir, no?, experiències, de veure potser què podeu implementar vosaltres, què poden implementar ells, no?
Exacte.
És una posada en comú de les mancances que trobem uns i altres.
S'havia produït anteriorment que us haguessin convidat potser en alguna jornada d'alguna altra entitat veïnal? O...
No. La veritat és que no.
Sorprèn positivament,
sí,
no?
Sí, exacte. És el que t'anava a dir, no? Que això sorprèn i que possiblement és una de les coses que aquí a Mollet no, ens hauríem de fer, no? En trobar-nos més les associacions veïnals, perquè de fet, ara, no? A final d'any o a principi d'any va ser la de Camp Antiquet, s'ha dissolt, no?
Sí.
O sigui que això també, doncs, sap greu, no? Si hi havia gent i, bueno, pels motius que sigui, que jo els desconec, no? Però sí que estaria bé, doncs, trobar-nos totes i posar, fer una aposta en comú, no?, de totes les coses que ens passen, no?, en el barri, amb la gent, no?, la poca participació.
Trobeu que hi ha també potser aquest individualisme aquí a Molleta, que cada entitat veïnal va tirant per la seva, però no hi ha potser com un espai en comú on hi podeu participar totes? O ho trobeu a faltar? O...
Jo ho trobo a faltar més aviat, i encara que més o menys hi ha algunes èpoques de l'any, per exemple l'Associació de Santa Rosa ens ha convidat alguna vegada quan fan la seva festa del barri,
la de l'Estació del Nord, la de també, la veritat Nord, és que també. Sí, és veritat, sí.
Però, clar, que no hi ha alguna cosa així en comú. Existeix, diuen, la federació i aquestes coses, però això no són les associacions de veïns.
Abans comentàvem això, doncs, què és el que es preveu de cara a aquest 2025. No sé també si us heu marcat algun full de ruta, algun calendari amb algunes activitats que ens pugueu explicar, doncs, actualment.
Bueno, farem algun taller per la primavera i abans de l'estiu, pues, suposo que també farem alguna cosa abans de que els nens acabin l'escola. I després, pues, quan entrem després de setembre, pues, ja farem el típic que fem.
El taller de la tardor i el de Nadal.
El de la tardor, el Nadal, la xocolatada...
El cagatió.
El cagatió, el que més o menys sempre fem. Que també hem de dir que sempre tenim la col·laboració de l'Associació de Comerciants.
Sí, és veritat. La veritat és que sí.
Clar, també entenc, doncs, que amb les persones que formeu part de l'entitat, doncs, també el fet de poder cada any, no, repetir activitats també us suposa un esforç, no? Perquè al final això és una tasca voluntària i, com bé deies, doncs, sou tres persones a la Junta i aquests 20 altres socis que entenc que van fluctuant i que no sempre, doncs, tots poden estar al peu del canyó.
Exacte.
Exacte. Mm-hmm. I els fem amb les subvencions que rebem de l'Ajuntament. Fins on arriba? Doncs aquí, doncs aquí.
Sí, perquè també les subvencions no són molt grans. Mm-hmm. I, bueno, mira, he de dir una cosa que ara m'he recordat. L'any passat vam portar, gràcies a l'Associació de Comerciants que ens va ajudar, el trenet que va pel centre de Mollet va pujar dos dies aquí al barri, el 24 i el 31 al matí. Van pujar nens, va venir gent, però també... no sé com dir-te, com si no s'ho creien, que això que fa aquí, això que... Home, doncs intentem que també tenir coses aquí al barri, no? I a veure,
bueno,
què...
Va ser la primera vegada, no sé si es podrà fer més, però bueno, de mica en mica, no? Intentem fer cosetes diferents i noves. Que no tot estigui al centre, sempre dic el mateix, però haig de dir que no tot estigui al centre.
Però comentaves a Jacqueline, la gent es sorprenia que hi haguessin activitats, sí, que no fossin al centre i que hi haguessin altres punts,
sí,
de Mollet. Amb...
Que hagués pujat el tren aquí, la gent... A més, és que sortia al carrer i es paraven i... ¡Hala, qué bien! ¿Hasta qué hora estáis? ¿Dónde estáis? No sé, o sigui, va estar divertit.
Que bé. Abans comentàvem, doncs, que tindríeu aquesta trobada a Martorelles i també fora de micròfons em comentàveu que periòdicament teniu trobades amb la policia municipal i de fet fa poc que en vau tenir una que es va desprendre d'aquesta reunió.
La policia de proximitat.
Sí, però la veritat que molt bé, perquè es veu que els robatoris quasi bé no n'hi ha, no hi ha ocupacions, o sigui, cada moment tocarem fusta, pum, pum, de moment el barri està en aquest tema de seguretat, el barri està bastant tranquil.
Més enllà de temes de seguretat, algunes altres dades, algun altre tema que es posés sobre la taula amb la policia de proximitat?
Pues, és el que
bueno,
van...
una mica el de sempre, l'incivisme amb els gossos, l'incivisme al deixar les coses a les escombraries, la gent continua sense trucar al telèfon que hi ha perquè vinguin a buscar les deixalles... Bueno.
L'aparcar en doble fila, en doble, sí, filera, que clar, la gent aparca i clar, això també és un perjudici per tothom, no respecten, no? Però bueno, això contra el civisme ja no... Ja no pots jutjar, no? Aquestes coses ja depèn de la persona.
Comentàveu el tema del civisme, també un dels temes que més acostuma a preocupar doncs, als ciutadans de Mollet és la neteja dels barris. Com ho viviu vosaltres aquí a l'Inriu? Jo crec que no serà molt positiu.
Pues com sempre. O sigui, ens queixem sempre del mateix. Està més net ara perquè ha plogut que de normal.
Jo li deia, jo és que el veig net. Després de tantes fulles que hem tingut, dic ara no tinc fulles i el veig net. I diu, no, Núria, no. Diu, no, Núria, no.
És que però, vas clar, per les voreres i sí, fa pena. La brutícia que hi ha llocs que et quedes enganxada amb els peus. No sé, és una mica...
A part que, sí, que estan malament. A part que estan molt malament les voreres i s'haurien de fer. Però, bueno, això ja són coses més grans, no? Però sí que és veritat que està molt
la neteja malament. Deixa molt que desitjar. I torno a dir el de sempre. Lo brut crida el brut. Perquè si tu passes, que deixes una cosa al costat d'on hauries de tirar-ho a dins, si passa un altre, diu, si aquest ho deixa aquí, jo també. Si passa un altre, ah, mira, aquí fora, doncs aquí. O sigui, la gent no té el civisme de pensar, doncs a lo millor aquesta primera bossa que estava fora és perquè era d'una persona que anava en cadira de rodes i no podia ficar-la dins. El que ve de darrere, doncs fica-la. A la vegada que fiques la teva. No sé, és que és la deixadesa i el poc, no sé, l'empatia i aquestes coses no miren pel seu barri. I el dels gossos ja, deixar-los fer pipi a les porteries, a les cantonades i tal. Encara que es pensen que tiren una miqueta d'aigüeta, ho tenen tot fet, no. Una cantonada d'una paret d'una porteria no és perquè el gos faci pipi. Porta-la a l'arbre, que està a mig metre. No sé, són coses que no concebem. I no és res en contra dels gossos, animalets.
No, però suposo que això és com tot, no? Que cadascú va a la seva i és on arribem, no? I per això hi ha aquesta mancança socialment, no? Doncs de l'empatia, no? De fer grup, de lluitar conjuntament, no? Hem agafat i cadascú va a la seva i no tenim aquest espírit de societat grupal, de lluitar junts. I això tot té el seu, va anar, i això també té les seves conseqüències, com les que patim nosaltres, no? Que no tenim gent per lluitar conjuntament.
Hem parlat de neteja, hem parlat de civisme, parlem també d'habitatge, perquè tot just a principis d'aquest any doncs, anunciava la Generalitat que construirà 100 pisos aquí al barri de Can Borrell. No sé, des de l'entitat veïnal, com valoreu aquesta notícia?
Sí, és cert, bé. Però bueno, nosaltres encara no hem tingut cap conversa amb l'Ajuntament ni ningú ens ha dit res. No sabem realment què.
No, perquè abans sí, després no, ara sí, sembla ser que sí, però ho hem llegit, però no sabem fins...
No tenim notícies de primera
mà.
No,
aquí no tenim, no podem dir perquè no tenim notícies.
Doncs, Jacqueline, Núria, deixem aquí aquest espai per aquesta ocasió. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens trobem a la propera. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. I'm telepathic.
you so sweet, I believe.
I believe in the angels above.
Create the vision, I believe, and if you scream, we all living in a dream, tripping like it's LSD. I believe, I believe.
I tot seguit l'agenda de la setmana que ens apropa el nostre company, en Sergio Guardenyo. Endavant.
Bon dia. Un dijous més arriba a l'agenda per fer un repàs d'aquelles activitats a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 26 de març. Comencem l'agenda amb l'exposició Grup Taüll, l'avantguarda efímera. El Grup Taüll és un dels grups més icònics de l'avantguarda catalana de postguerra i tot degut a una fotografia, la que va capturar el geni Francesc Català Roca sota l'absis de Taüll. Aquesta exposició es pot visitar fins al 29 de juny al Museu Abelló. Una altra exposició que us recomanem és Reflejos de un pueblo y paisajes soñados, exposició de pintures d'Emilia Verde. L'artista va començar a pintar un cop jubilada, als 65 anys, com a passatemps. Aviat es va adonar que aquesta afició li agradava més del que es podia imaginar i li aportava benestar. En els paisatges de pobles de l'antiga Espanya rural i la pintura abstracta ha trobat el seu propi estil. Es pot visitar fins al 30 d'abril al Centre Cívic El Lledoner. Seguim amb l'exposició El llegat de Balló, a l'aparador del museu. Al llarg de la història, el retrat ha esdevingut fonamentalment per representar la figura humana i captar l'essència de les persones, i Joan Abelló n'era un bon coneixedor. Des de l'Associació de Música i Art de Mollet, AMAM, s'ha volgut retre-li homenatge inspirant-se en els molts retrats d'altres artistes que van immortalitzar el seu rostre amb centenars de visions diferents. Es pot visitar fins al 4 de maig al Museu Abelló. També destacar l'exposició La vida de l'aigua, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. L'exposició descriu l'amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i les accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l'aigua. Es pot visitar fins l'11 d'abril al Centre Cívic de Can Borrell. Visualització del documental Aún es tiempo de feminismo i col·loqui amb les autores. Zúa Méndez és la coautora d'aquest documental.
Pues eso, que nosotras estábamos desde 2017 pensando a ver cómo podíamos lanzar al mundo el mensaje feminista que pensábamos que debía llegar a todas las chicas, que a nosotras no nos había llegado, a pesar de haber ido al cole, a la universidad, no conocíamos el feminismo, lo conocimos gracias a compañeras a través de las redes sociales, y nos parecía muy injusto, porque una vez que conocimos el feminismo, pues tuvimos una herramienta capaz de desarticular muchas de las situaciones que vivíamos de desigualdad e incluso de violencia. Así que decidimos también desde la cultura, a través de proyectos teatrales, audiovisuales, pero también desde las redes sociales, intentar trasladar pues la teoría feminista a la práctica diaria y a la gente y a las mujeres que nos podían seguir.
Towanda Rebels presenta aquest documental on advocades, polítiques, filòsofes i activistes en la lluita pels drets de les dones proporcionen, mitjançant la seva anàlisi, eines per comprendre millor el moment actual del feminisme espanyol. Serà dijous 20 a 6:45 de la tarda al Centre Cívic El Lledoner. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Arriba la 6a edició de Maridatges de Vins. al centre de la nostra ciutat acollirà la 6a edició del maridatge de vins. Vins negres, rosats i blancs, de diferents cellers, vins acompanyats de parades d'alimentació artesanal i les parades d'artesania i les actuacions musicals acompanyaran aquesta fira. Tindrà lloc divendres 21 de març de 3 a 2 quarts de 9 del vespre i dissabte 22 i diumenge 23 de 10 a 9 de la nit a la Rambla Balmes, Rambla Fiveller i Plaça Catalunya. Organitzen ADEC i l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Seguim amb divendres 21 i ho fem amb Il·lusión Sonora, tarda de playback. Il·lusión Sonora és un grup d'artistes de Camp Pantiquet que ens oferirà el seu espectacle solidari per recaptar fons pel projecte d'equipar l'escola a Bacala, a Malawi. Serà una tarda divertida i solidària amb una entrada donació de 3 euros on ofereixen també un petit servei de bar. Serà a la 1 del migdia al Mercat Vell. Organitza Mans Unides. Continuem amb el Club de Lectura en anglès i ho fem amb el llibre Wuthering Heights o Cumbres Borrascoses d'Emily Bronte, que serà a càrrec de Natàlia Nafadova de l'Escola Oficial d'Idiomes de la nostra ciutat i tindrà lloc divendres 21 a les 5 de la tarda a la Biblioteca Can Mulà Jordi Soletura. També per divendres 21 tenim la pujada Tabalada. Anem a cremar les bruixes. Acompanya les tabaleres d'Espiadimonis i Vall de Diables fins a la plaça de l'Església per veure l'espectacle Totes Bruixes a partir de les 8 del vespre. Zoe Balac és la creadora d'aquest espectacle.
En aquesta peça hi ha les arts visuals, hi ha projeccions en directe, llavors s'han adaptat unes projeccions fent una mica de mapatge de lo que és l'arcada de la porta de l'església.
En acabar l'acte hi haurà un recorregut històric. Què en sabem de les bruixes a Mollet? Descoberta del Mollet en temps de la gran cacera de bruixes del Vallès, del 1619 al 1622, a càrrec de Jordi Bertran, director del Centre d'Estudis Molletans. Organitzen l'Ajuntament de Mollet, Espiadimonis de Mollet, Diables de Mollet i CRAP. No et perdis el vespre gastronòmic amb tas de vins i maridatge de formatges. Una activitat lúdica per gaudir de la gastronomia i passar una bona estona, tot descobrint diferents sabors i coneixent varietats especialitzades de vins i formatges. Una manera de viure un vespre únic. Activitat per a joves d'entre 18 i 35 anys amb places limitades. Cal inscripció a través del número de WhatsApp 616 82 30 59. Serà divendres 21 a les 8 del vespre al Museu Avelló. Per acabar amb divendres 21, us proposem veure el film Future Cops dins el cicle The Picture Show Cineforum. El film és una adaptació lliure i no oficial i en to de comèdia del videojoc Street Fighter. Situats l'any 2043, Gail, Dalsim i Vega són enviats al passat, al 1993, per protegir un estudiant, que serà un futur jutge, el qual Bison vol per ell. És un film recomanat a majors de 18 anys i serà a 3 quarts de 10 de la nit al Centre Cívic de Camp Pantiquet. Organitza AMAM. Anem cap a dissabte 22 de març amb la primera trobada estratègica solidària de Jocs d'Estratègia. Víctor López és el president de l'associació La Forja del Minotauro.
Llavors vaig decidir intentar mirar d'ajuntar les dues coses, no? Intentar ajuntar la part solidària amb el hobby, ja que jo tinc experiència a nivell d'anar a convencions del hobby, d'aquest hobby, no? Dels Jocs d'Estratègia de Madrid, a Zaragoza, que també he anat, i ahí se'm va córrer aquesta idea. La vaig proposar i, mira, per sort he tingut que l'estan tirant endavant i amb molt de carinyo tot.
Serà de 2 quarts de 9 del matí i fins a 2 quarts de 9 del vespre al Mercat Vell. Organitza Creu Roja. També per dissabte 22 de març torna al Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. Si ets més de ballar, torna la Ballada de Sardanes amb la Copla Ciutat de Girona, que serà dissabte 22 de març a 6:15 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza Tradicions i Costums. Seguim amb dissabte 22 de març i la nit de DJ amb iniciativa juvenil. Una activitat nocturna per poder ballar i gaudir amb la millor música, el ritme que marcarà el DJ. Activitat exclusiva per a joves de 12 a 17 anys amb entrada i inscripció prèvia online al web civic.enginedigital.cat/mollet o presencial a qualsevol centre cívic de la ciutat. Serà a les 10 de la nit al centre cívic de Camp Antiquet. Anem cap a diumenge 23 de març i ho fem amb la Festa de l'Arbre i la Biodiversitat. Hi haurà una plantada d'arbres i arbustos, tallers familiars de petjades d'animals, il·lustració de natura, construcció de caixes niu per a ratpenats, també plantar la teva llavor i tot això descobrint el món de la natura. Per participar als itineraris es recomana descarregar-se i registrar-se a l'aplicació EpiCollect 5 i afegir-se al projecte BioMollet. L'inici serà a les 11 del matí a Gallecs. Cal accedir des del pas del carrer Francesc Layret i cal portar a esmorzar. Seguim amb diumenge 23 i ho fem amb el Ball de la Gent Gran a l'Espai Sant Jordi a 6:15 de la tarda. Destaquem també l'estrena de l'obra de teatre Que Nochecita, a càrrec del grup de teatre El Sofà del Camión de l'entitat Irmandade a Nossa Galiza de la nostra ciutat. Tindrà lloc diumenge 23 de març a 6:00 de la tarda al Teatre Municipal de Can Gomà i organitza Irmandade a Nossa Galiza. Xerrada Grans Teatreros, un projecte intergeneracional per combatre la solitud no volguda. Aquest projecte té el teatre com a nexe d'unió entre les persones grans i els joves amb l'objectiu de fomentar relacions i vincles entre diferents generacions, l'envelliment actiu i evitar la solitud no volguda des de la perspectiva d'espectadors i usuaris. Serà a càrrec de Pepe Zapata, director del grup Focus, i tindrà lloc dilluns 24 de març a 6:00 de la tarda a l'Ateneu Gran. Per dimecres 26 tenim el Club de Lectura Mirada Lila amb Dentro de Casa, de Lisa Jewell, activitat amb motiu dels actes del 8 de març. Serà a 7:00 de la tarda a la Biblioteca Can Mula, Jordi Soler Tura, i cal inscripció prèvia. Organitzen l'Ajuntament de Mollet del Vallès i el Club Social La Llum. Acabem amb l'exposició En Blanc, de les artistes Crea. Una obra en blanc és una invitació a explorar allò desconegut. Cada artista que s'enfronta a aquest buit porta amb si una història única, un llenguatge visual propi i una perspectiva que està destinada a transformar aquest espai buit en una obra d'art singular. Es pot visitar fins al 30 de març al Centre Cultural La Marineta.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Circulació complicada aquest matí a les carreteres catalanes. Un accident a la P7 ha obligat a tallar completament la carretera Vilafranca del Penedès aquest matí i ha generat cues de fins a 5 quilòmetres en sentit Barcelona. Tot i que ja s'ha reobert un carril, en aquest punt també continua complicada la circulació. A més, també un altre accident entre Gelida i Martorell provoca hores d'ara retencions de fins a 8 quilòmetres, mentre que un accident a Martorell manté només un carril obert. Altafulla, també la retirada d'un vehicle accidentat durant aquesta matinada genera cues hores d'ara de fins a 3 quilòmetres. També a hores d'ara hi ha afectacions a la Ronda Litoral on un vehicle variat a Montjuïc ha tallat un carril en sentit Llobregat i ha causat aturades de fins a 10 quilòmetres. I pel que fa a la xarxa ferroviària, nova jornada també complicada per als usuaris avui, i és que es registren retards a les línies R1 i RG1 per una incidència
a les instal·lacions entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, també a l'R4 i l'R8 per una incidència, en aquest cas a Castellbisbal, i també per últim a l'R2 Sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 també registren retards per una incidència a les instal·lacions entre Garraf i Sitges. Els tècnics treballen en totes les incidències per solucionar-les el més aviat possible. Tot plegant, recordem, després que Junts, la CUP i Aliança Catalana hagin exigit la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, precisament per la situació de Rodalies dels darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, exposarà avui a Madrid el Pla Catalunya Lidera, que preveu una inversió de 18.500 milions d'euros en 5 anys per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. L'objectiu és superar Madrid i fer del territori el millor lloc per invertir, treballar i viure. La presentació comptarà també amb representants econòmics i membres del govern espanyol. El pla inclou inversions en infraestructures, innovació, bon govern i també igualtat d'oportunitats. També destaca la importància d'un nou model de finançament actualment en negociació amb el govern espanyol. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup que hauria defraudat 2 milions d'euros a l'Estat mitjançant la compra de vehicles de luxe a l'estranger, principalment a Alemanya. La Divisió d'Investigació Criminal ha detingut a Mataró dos membres del grup acusats de falsificació documental, usurpació d'identitat, delicte contra la hisenda pública i també blanqueig de capitals. I pel que fa al temps, avui la nuvolositat continuarà sent abundant, sobretot al litoral i prelitoral, amb pluges febles, especialment al nord-est i al massís dels ports. També a l'interior i al Pirineu Occidental hi haurà més clarianes. Pel que fa a la mar, seguirà alterada amb onades de més de 2 metres a la Costa Brava. I finalment, pel que fa a les temperatures, avui pujaran amb màximes que poden arribar fins i tot als 20 graus a l'interior.
Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Tast de vins i maridatge de formatges. Activitat lúdica per gaudir de la gastronomia i passar una bona estona, tot descobrint diferents sabors i coneixent especialitats de vins i formatges. Una manera de viure un vespre únic. Divendres 21 de març a les 8 de la tarda al Museu Abelló. Cal inscripció prèvia a través del WhatsApp al número 616-82-30-59.
Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Bé, i els dijous en el Posat les Piles tenim un espai que compartim amb tots vosaltres per finalitzar el magazín, que és el Va de Lletra, i és que ens agrada la lectura i pensem que paga la pena de fer una aposta ferma per ella. De forma quincenal tenim en Carles Penya, de la llibreria L'Illa, i de forma quincenal també tenim la participació de la Biblioteca de Can Molà. Així que avui ens traslladem fins a la biblioteca i, a més, conversarem amb l'Héctor Calvet, que és el director, que ens parlarà, farà propostes de llibres de geopolítica. Així que endavant, parla amb la nostra companya Carla Ramos. Bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Com cada 15 dies hem vingut fins a la biblioteca de Can Molà Jordi Soletura per oferir-vos doncs tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar just aquí a la Biblioteca Municipal de Mollet. Com dèiem, doncs cada 15 dies venim aquí a la biblioteca per oferir-vos aquesta secció i avui ens acompanya l'Héctor Calvet, que és el director de la biblioteca i també doncs a qui saludem. Molt bon dia, Héctor.
Molt bon dia, Carla.
Tenim ja tot a punt per començar doncs aquestes recomanacions, però com fem sempre doncs introduïm el tema, no? Del que parlem.
Avui serà un tema molt actual. Mm-hmm. No? Avui parlarem d'uns llibres, ara diré la paraula, de geopolítica, però bàsicament el que parlen és d'economia internacional, de relacions de poder, no? De la situació, bàsicament, del món a nivell polític i econòmic, i parlarem d'això perquè, òbviament, últimament surt cada dia alguna cosa, no? Vull dir, realment estem en un moment que cada dia tenim notícies, no sempre bones, van orientades a vegades a una mena de lluita comercial, no? Mm-hmm. I a una... potser un retrocés en algunes idees econòmiques que fins ara havien tingut molta tirada, per exemple, el tema de la globalització. Mm-hmm. Cada vegada sembla que es discuteix més i tornem a publicar aquells sistemes una mica més antics proteccionistes, on les fronteres són importants, controlar, no? Intentar que cada país gestioni, bueno, generi les seves indústries, vull dir que és d'aquestes coses que una mica sembla contracorrent, mm-hmm. però que recolzat, a més, amb unes idees polítiques una mica més conservadores, està tornant cap a aquesta idea una mica més antiga, no? I això genera situacions una mica estranyes on ara mateix hi ha una certa inestabilitat a nivell inclús ideològic, que no saps molt bé per on anirà. Per això, també estaria bé que tinguéssim en compte que aquestes recomanacions s'han de tenir a agafar una mica amb pinces, perquè aquí la gent fa unes anàlisis i també fan unes prospeccions al futur, però, clar, jo crec que no pensàvem mai que estaríem en aquest moment tan inestable de la situació, on a vegades surten idees raríssimes que m'ajuden a reaccionar-se a països quan penses que els països són intocables, no? I coses d'aquestes, no? Realment, estem en un moment una mica estrany. Per tant, aquests llibres servien per fer aquesta anàlisi, per fer una mica de crítica, però és veritat que no sé fins a quin punt en aquests últims mesos han quedat un poc descol·locats, perquè les idees que s'estan oferint ara mateix potser són massa boges pel que pensàvem que podia passar, no?
Com deies, Héctor, al final aquest és un tema doncs, molt candent, no? També doncs, molt monopolitzat, podríem dir, pels Estats Units. No sé si aquests llibres que ens portes són objectius, són subjectius, fan una mirada global o...
Són bastant globals en general. Sí que és veritat que la idea que tinc jo quan el miro és que sempre hem de pensar que són bastant subjectius, en el sentit que cada autor segurament té una ideologia, ja sigui més liberal o més progressista, per tant això ho hem de tenir en compte. Alguns fins i tot són, ja veurem, que són llibres que surten quasi de l'autodidactisme, per tant, ojo, cuidado ahí, vull dir, els recomanem, perquè existeixen, perquè pensem que està bé que la gent els tingui a l'abast, però sempre hem de pensar una mica que darrere d'això segurament hi ha idees, no? I algun d'aquests sí que està molt basat als Estats Units. Vull dir, segurament més basat a la primera experiència de Trump que no a la d'ara, perquè ara encara no ha pogut generar tota la literatura, que segurament generarà, visto com està l'assumpte, però sí que és veritat que algú ho fa, i algú bastant reconegut, ja ho veurem després, no? Per tant, sí que és veritat que la primera època de Trump va permetre veure alguns indicis de com podia anar l'assumpte, i ara s'està veient realment com estan aplicant aquestes polítiques que a vegades qüestionen temes com la democràcia, com els drets de les llibertats d'altres països, d'altra gent, amb una lluita una mica més global, que ja no és el teu país, sinó és anar a buscar recursos a altres llocs, i aquí també ho parlarem, no? Vull dir que realment és una cosa, és una lluita en principi econòmica, però sobretot per recursos, no? I per potenciar el teu país a costa dels altres, no?
Sobre que comentes, Héctor, aquestes recomanacions de llibres doncs, de les quals parlarem ara, les hem de llegir una mica amb distància, no? És a dir, no tenen la veritat absoluta, si ens queda curiositat, doncs podem llegir-les, però sempre sent crítics.
Exacte, i segurament el lector depèn de com també les seves pròpies creences, estarà més d'acord amb uns o amb uns altres, no? Veiem també, per exemple, tenim un més endavant que parlarem del llibre, que parteix de la pandèmia. Sabem que la pandèmia va ser un tema molt, molt, molt complexa i molt polèmic, perquè hi havia moltes, moltes teories de la conspiració i que implicava, per exemple, fer servir la por contra la ciutadania per rebaixar drets. Per tant, tots aquests temes apareixen, no? I s'ha de pensar, efectivament, que hi ha gent que genera una sèrie de discursos que potser per segons quin lector no acaben de quadrar, o potser sí, i li tot li semblarà que és tal qual ho diu l'autor. Però és veritat que segurament ja hem passat una mica aquella idea del, a vegades de l'autor o del crític o de l'analista molt objectiu, i ara i segurament darrere hem d'anar sempre amb la cura, com els diaris, de que sempre hi hagi un punt de vista ideològic darrere, no?
Doncs amb aquesta introducció que hem fet, Héctor, si et sembla, comencem amb aquestes recomanacions. Quina seria la primera que ens portes?
Porto dos molt semblants. Una la porto en paper perquè està en presta, que és un llibre, és molt curiós, perquè aquests llibres a vegades pensaries que fa anys no haguessin tingut cap interès, o molt poquet, i ara molts estan molt prestats. Tenim dos, uno és un del Pedro Baños, que es diu La encrucijada mundial, un manual del mañana, la cinquena edició, que ja segurament hi ha més. Aquest és molt curiós, és un antic militar espanyol que també fa anàlisi econòmic i social, i llavors és un llibre molt bastant extens que parla de moltes coses de la situació actual, no? De l'ús de la tecnologia, dels temes de fronteres, per exemple, a nivell global, i és un llibre pues, bastant extens, vull dir que realment si vols, com a manual de referència està bastant bé, et permet, jo crec que pràcticament tot ho toca, de los ODS, el tema de la tecnologia, vull dir que realment tot tipus de coses, geopolítica, tecnologia, economia, educació, liderazgo, ajuda dels països, no? I per exemple, cultures organitzatives, vull dir que realment és un llibre que ofereix molts temes, no? Curiosament parla, té un epíleg que parla de buscar solucions, no? I és molt curiós perquè les solucions que posa a vegades semblen molt simples, però és que va al sentit comú, no? Que és una cosa és com la empatia i el respecte, més o menys, entre els ciutadans i els països, no? Aquesta idea de la no agressió, del bien comú. Vull dir que em fa gràcia que després d'aquest discurs tan llarg on t'explica tota la situació econòmica i política del món, no? Després realment la solució moltes vegades es redueixi a una part emocional, no? Realment. I és veritat que si veus la relació, per exemple, als Estats Units amb els altres països actuals, però el respeto no el trobes enlloc.
Sí.
Per tant, és veritat que no fa cap informació, cap proposta molt econòmica o política, sinó que parla d'una forma molt més propera a la gent i des del bé comú, que és aquestes idees que a vegades queden una mica oblidades. No? I després tenim una altra. Per això deia que és una mica diferent. És el rei del Dalio, ¿vale? És un inversor. Ojo, cuidado, que és un inversor, ja sabem que segurament tindrà un punt de vista una mica diferent de la situació econòmica i política, ¿vale? I diu, principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Ojo, les paraules també. ¿Por qué triunfan y fracasan los países? ¿No? I d'aquests fa un anàlisi de la ciutat del país, que és el que dèiem abans, no? Que va ser que era una estructura que semblava bastant intocable fins ara, però que ara és com un camp de batalla, un país, no? I per què triomfan i altres perden? Doncs perquè segurament hi ha uns interessos econòmics darrere. I aquí és veritat que fa una cosa que està bastant bé, que és parlar una mica d'aquesta rivalitat entre països, però en realitat parla de les empreses que treballen dintre d'aquests països, no? I com que realment el que es busca és aquesta idea de com se pot utilitzar un país a nivell de l'empresa privada, que d'alguna forma té el paraigües de l'administració, no? L'administració moltes vegades està segrestada per lobbies o per empreses molt potents, multinacionals, que són les que realment mouen el món a base dels seus interessos, no? I poques vegades aquesta idea de per què triomfar i fracassar els països no és tant per la pròpia incapacitat del país a moure's, sinó perquè realment hi ha uns interessos externs que li afecten, no? Per tant, és bastant curiós. Semblant a l'altre, amb un punt de vista que dèiem, és una mica del tema econòmica, des del punt inversor, que ara és el gran dels temes, el tema de la borsa, invertir, els bitcoins, sí, i altres coses, o sigui, tenen molt cuidado con eso, perquè el part econòmic sempre pot tenir un punt més liberal, no? Que si no fas un anàlisi més normal com l'anterior, no?
En aquest cas, veiem doncs, que tots dos són llibres densos, no?, que proporcionen moltíssima informació. A veure, el que em crida més l'atenció d'aquests dos casos concrets és en com formulen els títols d'aquests llibres, perquè ho plantegen com una veritat absoluta, no? El que et van explicar sí. en aquestes pàgines.
Sí, sí, és aquesta idea una mica que dèiem abans, no? Com els autors s'han anat derivant aquesta idea una mica quasi d'opinió personal, on aquesta idea es converteix en una mena de demanament, no? On això, no? Fan aquestes idees de la situació actual a base d'això, no? La crucijada mundial, o por qué fracasan los países, el nuevo orden mundial. Aquest usa les paraules, no? Per exemple, aquest que dèiem abans, el rei Dalio, fa servir també una expressió que és el gran ciclo, i a vegades això també fa pensar altres coses, no? Estamos al final d'un gran ciclo, comenzará otro, però què significa que comence otro? Que otra potencia económica aparecerá? Per tant, jo sempre recomano, perquè penso que està bé que tothom tingui aquestes eines, però que vegin en compte a vegades com se'ls fan servir, no? El gran nuevo orden mundial te ha d'entendre el fin de algo, por decirlo de otro, i no saps en què t'hi mous o què interès hi ha en dir que hi ha un nou cicle, no? Per exemple.
Totalment. Héctor, si et sembla, continuem. Quines altres propostes tenim?
Sí, ara passem ja a la part aquesta més progressista, eh? Vull dir que dèiem, aquí tenim a un economista premi Nobel, que és el Joseph Stiglitz, vale? Alguna vegada més crec que hem parlat d'altres llibres, i aquest parla d'això, però ho fa des d'una idea una mica diferent, que és el capitalisme progressista. Realment aquesta idea una mica d'una economia molt més humana. ¿Vale? El llibre es diu El poder, el poble i els beneficis. ¿Vale? Perquè en realitat tot el que això estem parlant és parlant del poder. Vull dir, ja sigui econòmic, polític, però és veritat. No?
Sí.
I aquest de Joseph Stiglitz el que fa és això. No? És el capitalisme progressista a l'era del descontentament. Perquè és veritat que el descontentament és la gran força que mou molt d'aquests moviments, a vegades una mica discutibles, a nivell polític i econòmic. No? I parla una mica d'això, parla dels perills del mercat lliure a ultrança, ¿vale? El tema de les fonts de riquesa i de, per exemple, de recursos, no? En tots llocs surt, per exemple, el tema de l'aprenentatge o els avanços científics i tecnològics, amb l'IA veiem com que s'ha generat a nivell econòmic, no? Veiem que burbuja queda ahí, o que realment serà una amenaça o un avantatge per l'economia. Vull dir que realment parla d'això, no? I proposa un canvi, una agenda de canvi, diu, un capitalisme progressista que doni lloc a una prosperitat compartida que permeti viure dignament a la classe mitjana, cosa que la classe mitjana està desapareixent, i que estigui a la base de tothom. Aquí lliga una mica amb el del Pedro Baño, no? Aquesta idea una mica més del bien comú i de repartir una mica la riquesa, no? Perquè és veritat que molts d'aquests llibres, alguna altra vegada hem parlat d'aquests llibres sobre la desigualtat i es basa en això, no? El poder en manos de muy poquitos i els problemes en manos d'altres, no? De la majoria.
I ho lliguem amb aquest altre, no?
Sí, també. Aquest m'ha fet gràcia, perquè aquest més aviat parla també de la situació actual, però ho fa d'una forma molt, molt curiosa. És un economista coreà, però que viu a Anglaterra, que es diu Han Yong-chang, i es diu Economia comestible. ¿Vale? I llavors diu, un economista hambriento explica el mundo. I si va per allà, més o menys semblant a l'altre, potser una mica més objectiu, una mica més així, no? Una mica més light, però fa molta gràcia perquè fa servir els aliments i les receptes per introduir temes, no? Per exemple, he agafat un que m'ha fet molta gràcia.
Curiós.
Que parla del plàtan. Perquè cada capítol és un producte que en algun moment ha estat una indústria i això ha generat alguna cosa. I li serveix com per exemplificar quins problemes o quins cicles econòmics hi ha hagut. No? Per exemple, parla del plàtan i la creació del concepte aquell de la República Bananera. ¿Vale? ¿Vale? I aquí parla una mica d'on surt. No? Parla que la República Bananera és un cuentista estadounidense que es diu Henry, que ho va fer per demostrar que hi ha aquells països que estan sota el control, ja en aquella època, que estem parlant de principis del segle XX, d'aquests països que estan sota el control d'altres i que per tant per això no poden com millorar. ¿Vale? I segurament molts d'aquests països eren del Carib o africans i tenien plàtans i per tant allò de la República Bananera, no? Però bueno, està molt bé perquè això li permet parlar, per exemple, a les multinacionals. No? I parla, per exemple, diu això, no? Dice, el problema, sin embargo, es que esos beneficios potenciales que la presencia de las multinacionales son solo eso, beneficios potenciales. Convertirlos en realidad requiere políticas públicas que obliguen a las multinacionales a comportarse de forma adecuada. Per tant, veient com entra a partir d'una història d'una certa indústria, acaba parlant de temes concrets, no? Vull dir que és bastant curiós.
Perquè també hem trobat, sí.
Sí, 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 perquè és com una més amable, no? Ara, els temes aquests llibres que a vegades tenen un punt hasta apocalíptico, no? De que viene la guerra, i ara que
sí,
parlem d'ara.
Sí, sí, el que tenim...
per aquí, ¿vale? Ara en parlarem bé d'aquest. Però és veritat que aquest el rebaixa una mica aquest conflicte, no? Que està bé. Una mica deixar-ho una mica més amè a partir d'aquestes metàfores interessants del menjar o les receptes de cada país, sobre Corea, sobre Espanya, vull dir, sobre diferents temes.
Com dèiem ara, doncs amb aquest rebaixam el nivell, però és que la següent proposta té un títol molt catastrofista.
Sí, sí. Parla, no sé, a mi alguna vegada algun usuari de la biblioteca m'ha fet servir aquest concepte, no saps molt bé per què, era en algun moment una mica tens. I és un llibre de la Cristina Martín Jiménez que es diu La Tercera Guerra Mundial ja està aquí. Jo crec que això del concepte de la Tercera Guerra Mundial és d'aquelles coses que en nostra mente no penses que no passarà, ¿vale? I cada vegada més s'està fent servir, ¿vale? I ja veus, no? Realment és allò, la imatge de la coberta, és una il·lustració que passa tot tipus de conflictes, hi ha de tot també, hi ha imatges boniques, però és veritat que aquesta idea de la Tercera Guerra Mundial ja t'implica com que hi ha un conflicte molt més, potser més extens del que realment hi ha, i té un punt catastrofista. ¿Vale? La Cristina Martín Jiménez no és una economista, no és una sociòloga, en realitat és una periodista autodidacta que ha fet diversos llibres, sobretot a partir de la pandèmia, on parlava una mica de los secretos de la pandèmia. Sabem aquestes idees una mica de que els governs havien utilitzat la pandèmia per, allò que dèiem, retallar drets a base de la por, i això i planteja això, no? Una mica aquest tipus de tàctiques on la guerra ja ha començat una mica per controlar el personal, no? La gent. I aquí parla igualment d'un punt de vista, hem d'agafar amb pinces el que dèiem abans, aquest tipus de llibres hem d'agafar una mica amb pinces perquè poden ser polèmics, poden ser potser menys científics que els altres, vull dir que realment, i partint del Covid, que va ser un tema més bastant polèmic en general, pues bueno, no? Veiem els títols dels capítols, bombardeo mediàtic en les aules, dictadura sanitària, vull dir que ja veiem per on va una mica, no? L'autora. Per tant, bueno, el transhumanisme, la intel·ligència artificial, bueno, pues hem de mirar, no? La quarta part només es diu guerra total, s'ha fastidiat, ja dic que la biblioteca en aquest sentit intenta no tenir censura, per tant aquests llibres a vegades es tenen, tot i que els treballadors potser no ho compartim del tot, però que no sigui, que no es té. Però és veritat que ja veiem per on va, no? Però aquí parla més aviat d'això, no? Del control de les masses a partir d'uns poders fàctics darrere, que estan darrere de governs i tal, amb interessos econòmics. ¿Cómo puedes ver intereses económicos en hundir la economía en el COVID? No ho sé, però bueno, coses de... No?
Sí, tema, que són aquestes teories.
La teoria, sí. És veritat que ara, el que dèiem, la resta tenen una certa ideologia, però altres ja han tingut un moment editorial on es publiquen ja un altres llibres que van més aviat en temes d'opinió o que parlen més aviat com de teories conspiratòries. Per tant, ho hem d'anar amb compte, no?
Héctor, ens queden un parell tres de minutets. Quines altres recomanacions tenim?
Sí, ara ja per canviar una mica d'estil, i anar una mica més una mica d'anècdota, no? Hem fet una mica de llibres sobre recursos, i recursos a mi una mica de tot, per exemple, podem parlar de recursos humans, per exemple, la immigració que està tan criminalitzada. Aquí tenim un llibre que es diu Frontera i Llei, de Harsha Walia, que és una autora índia, ¿vale? Ja està bé això, perquè vol dir que ho parteix d'una altra societat que exporta gent, no? I parla de l'ús de la migració com un recurs quan t'interessa, i quan no, com a criminalitzes, vull dir que realment aquest és un assaig molt ben fet. Parla molt de Canadà, Estats Units, vull dir que està bé, perquè sabem una mica com està l'assumpte ara mateix el tema. Per exemple, no ho he dit abans, el del Stiglitz és només Estats Units, perquè està bé. Quan parla de tema de democràcia i poder en Estats Units, aquest està bé. I després tenim tres molt curiosos, un que és Caps de Serp, que és del Patrick Radon Keefe, que és un periodista, que parla sobre, diu, crònica sobre el poder i el contraband de persones a Chinatown, veiem com els recurs també de les persones, sí. Chinatown, comença per temes molt concrets. O el David Grant, que els assassins de la lluna, és una mena de true crime al voltant del petroli. Sabem que el petroli és de les que mouen molt al món, no? El tema aquest de les guerres pel petroli moltes vegades. Aquest és una guerra pel petroli, és un cas americà molt curiós, d'una tribu americana que tenia uns territoris molt rics en petroli i com van forçar-nos a vendre a base d'assassinats i desaparicions. Per tant, si un país és capaç de fer això amb els seus ciutadans, que no farà amb altres països? M'entens? Vull dir, és una mica aquesta idea. I finalment, m'agradaria parlar de l'or, que és molt gran. Aquest és una mica diferent, és un llibre una mica més a més, una història pura i dura sobre l'or, des de l'Alejandro Navarro, i aquest és bàsicament la història de l'or a través de la història. Però com l'or és el gran recurs que sempre, segles després, ens segueix, no? És el patrón oro, invierte en oro, que és sempre seguro, doncs pues em feia gràcia posar-ho, no? Perquè en el fons tot allò que parlàvem és una lluita pels control dels recursos, no? Ja siguin energètics, personals o amb aquests, no? Els minerals. Vull dir, semblava bé acabar amb una mica de llibres que semblava més al true crime i a la història que no a l'economia, no?
Déu-n'hi-do, doncs, Héctor, la de recomanacions que tenim aquí a la biblioteca, no? Veiem uns llibres doncs, que són més purament informatius, no? Potser més didàctics, altres doncs, que són més d'història. Aquelles persones que ens estiguin escoltant i que us interessi el tema, no? Doncs, que a la biblioteca doncs, tenim una àmplia selecció de llibres.
I cada vegada més.
Això és important. Héctor, moltíssimes gràcies per haver-vos acompanyat aquesta setmana. ens trobem a la propera i que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Gràcies, Carla. Fins la propera.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Tornem demà amb més propostes. Adéu-siau. There to protect us. For you, I'd throw a lifeline every time. Oh, retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, or meet me by the quayside.
Quarts, notícies.
Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Des del 17 fins al 28 de març s'estan realitzant treballs d'asfaltat al pàrquing de l'estació de Mollet-Sant Fos. Els treballs formen part d'un projecte de condicionament de l'espai amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús del pàrquing. Entre les millores destacades es contempla l'asfaltat de la superfície, el pintat de places d'aparcament, incloent-hi la creació de places més amples per a persones amb mobilitat reduïda, i la neteja de les boques de recollida d'aigües, on es poden acumular restes de vegetació i terres. El cost total de la inversió és de més de 60.000 euros i es preveu que els treballs finalitzin, com dèiem, el 28 de